Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Farem pas al Tu diràs. Que vagi bé. Bona nit.
Tantes coses que dius que era tan bo. Tens per dir-les tantes coses que dius que creus que explicar. Cops per recordar. Quan acaba el dia tot pot començar.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimarts 23 de gener del 2024, el dia en què la Federació Espanyola de Futbol ha denunciat davant la Guàrdia Civil la filtració dels àudios del VAR que ha anat fent públics a les últimes hores al canal de Twitch Gigantes. La Federació també explica que manté una investigació oberta dins del Comitè Tècnic d'Àrbitres per saber com van poder filtrar-se aquests àudios de la sala VOR, que són totalment privats, diu el comunicat de la Federació. Fa més de 48 hores d'aquell rellevant a Madrid-Almeria, de l'arbitratge escandalós d'Hernández Maeso i sobretot d'Hernández Hernández al VAR, i avui en seguirem parlant perquè, a més, el president del Barça, Joan Laporta, ha fet més declaracions en una entrevista a Mundo Deportivo després de la gala. Durant la gala, el mandatari blaugrana ja va dir que era vergonyós i que volia sentir explicacions del comitè arbitral del que havia passat al Santiago Bernabéu. Això a sobre de l'escenari. Doncs bé, en aquesta conversa posterior a la gala de Joan Laporta a Mundo Deportivo ha afegit això.
No es solo este domingo. Nosotros llevamos analizando el tema y ya son una serie de puntos que ha conseguido nuestro rival beneficiándose de decisiones arbitrales. Nosotros estamos acostumbrados también a esto, ya de siempre, y luchamos contra contra los elementos que sabemos cuáles son, pero es que esta vez estaban siendo pues demasiado evidentes.
Declaracions encara més contundents de Laporta que les que va fer ahir sobre l'escenari i que podrien provocar que li obrissin un expedient i que sancionessin el president del Barça. De fet, avui el Departament d'Integritat de la Federació Espanyola de Futbol ja ha dit que estudiarà les declaracions de Melero, jugador de l'Almeria, que després del partit va dir que els havien robat al Bernabéu. Doncs bé, ja hi ha denúncia, ja hi ha expedient per Melero, li podrien caure 4 partits per haver fet servir la paraula robatori després del que ell va viure com a futbolista de l'Almeria al Santiago Bernabéu. Ara ho comentarem a la tertúlia, avui amb el Màrius Carol, el Joan Lluís García, cap d'Esports de RAC1, i també el Paco Cabezas. I sentirem Xavi Hernández, tècnic del Barça, que també n'ha parlat de l'arbitratge al Bernabéu en la prèvia del partit de Copa de demà, a Mamés, i evidentment ha parlat de futbol i de la finalíssima que té demà el Barça contra l'Atlètic Club de Bilbao. Un partit pel qual Xavi recupera Cancelo i Christensen, que ja han superat les seves molèsties / lesions, i a més també podrà comptar amb Lamine Yamal per primer cop a la Copa. Recordem que Lamine Yamal havia estat sancionat les dues primeres eliminatòries de Copa, una sanció que arrossegava del Barça juvenil. Però per fi demà el Barça podrà comptar amb Lamine Yamal, que tan bon partit va fer al camp del Betis. És dia de prèvia de Copa pel Barça i pel Girona. Hem de sentir Mitchell també, que recupera Eric García a la convocatòria per anar demà a Mallorca, tot i que el central és dubte. Parlant de quarts de Copa, ja tenim en joc la primera eliminatòria. S'està jugant a Balaïdos, el tenim al descans al partit d'aquest Celta Reial Societat. Hola, Gerard Ballera, bona nit.
Hola, Aleix, bona nit.
Com va l'enfrontament?
Doncs mira, el descans està guanyant la Reial Societat per 0-1, ho està fent des del segon 70 d'aquesta eliminatòria de quarts de final amb un gol de Mikel Oyarzabal en un servei de banda en el qual Starfield, el central del Celta, rebutja malament la pilota. La jugada sanmarina centrada des de la banda esquerra de Mikel Merino, rematada de cap d'Oyarzabal per fer el que de moment és el 0-1 al marcador. Un partit, una primera meitat dominada per la Reial Societat. Ara mateix podríem dir que el titular és que el Celta està viu, està a un gol d'igualar l'eliminatòria i portar el partit a la pròrroga, perquè la veritat és que els d'Imanol Aguacil han estat superiors. En aquests primers 45 minuts s'ha lesionat Kieran Tierney, un dels laterals de la Reial Societat. De fet, ara mateix Ayen, que és el lateral dret titular, i està lesionat de gravetat, i Tierney, estan els dos lesionats. En principi, Javi Galán hauria de fitxar per la Reial Societat. Ha passat reconeixement mèdic avui, procedent, recordo, de l'Atlètic de Madrid, que no ha jugat pràcticament res. Per tant, problemes als laterals per la Reial Societat, que de moment, insisteixo, al descans, a Balaïdos, amb un ambientàs, guanya 0-1 amb gol d'Oyarzábal.
Estarem pendents, de la segona part de Balaïdos, a veure quin és el primer semifinalista d'aquesta Copa. Demà, recordo, els partits dels catalans, a 8:15 del vespre, Mallorca-Girona, i seguit, a 9:45 de la nit, l'Atlètic Club de Bilbao-Barça. Tots dos partits en directe a RAC1. Demà serà un super dimecres de Copa aquí a RAC1. I recordo que dijous es tanquen els quarts de Copa amb l'Atlètic de Madrid-Sevilla, amb el senyor Hernández al bar d'aquest partit que es juga al Metropolitano. Més enllà de la Copa, també estem a la recta final del mercat de fitxatges d'hivern. Sembla mentida, però sí, fins a l'1 de febrer els equips poden fitxar futbolistes. No hi està havent-hi massa moviment, però avui, per exemple, hem sabut que el Nàpols, rival del Barça als vuitens de la Champions, ha fitxat un migcampista defensiu, pot fer de central també, és belga i es diu Leander Den Donker. Arriba de l'Aston Villa, aquest jugador que reforçarà el Nàpols, rival del Barça a la Champions a finals de febrer. L'Atlètic de Madrid és a punt de fitxar un jugador que ens sonarà, el migcampista belga Vermeeren, de l'Anvers. Va ser rival del Barça a la Champions a la fase de grups. I a més, atenció a aquesta, Borja Iglesias, davanter del Betis, se n'anirà cedit al Bayer Leverkusen de Xavi Alonso. Ho ha avançat Sky Sport Alemanya, s'està tancant l'acord d'aquesta sessió entre Betis i Leverkusen, serà fins a final de temporada cedit, i després el Leverkusen tindrà una opció de compra de 8 milions d'euros. Avui que el Madrid ha renovat Militao fins al 2028, està lesionat, el central brasiler, però ha renovat fins al 2028 i amplia el seu vincle amb el conjunt blanc. I Franz Press diu que Karim Benzema vol marxar de l'Aràbia Saudita. Ha demanat al seu club, l'Al Ittihad, que el deixi sortir perquè està pressionat i incapaç de donar la seva millor versió. Aquesta informació de Franz Press diu que l'Al Ittihad només ha decidit deixar-lo sortir si se'n va cedit a un altre equip de la Lliga Saudita. O sigui, no el deixaran sortir del país. Benzema, recordo que té contracte fins al 2026 i que ara mateix està apartat de l'equip, de l'Al Ittihad, que dirigeix Marcelo Gallardo, perquè va arribar tard a una concentració de pretemporada a Dubai, perquè venia d'un viatge personal a les Illes Mauricio, i va arribar tard a Dubai i l'han apartat de l'equip. Ell ara vol sortir, de moment no el deixen marxar. Primer va ser Henderson, el que va marxar de l'Aràbia Saudita, ha tornat a Europa a l'Ajax. Ara Benzema. A poc, aquesta bombolla d'or, que era l'Aràbia Saudita, s'està trencant. I a més, avui hem sabut que s'ha lesionat Cristiano Ronaldo i que l'Al Nassr, el seu equip, ha suspès la gira de pretemporada per la Xina, en la qual s'havien d'enfrontar amb l'Inter de Miami de Messi. Per tant, el retrobament Messi-Cristiano en un camp haurà d'esperar. I una imatge més del món del futbol d'avui. Una imatge preciosa, emotiva, a la Copa d'Àsia. Síria s'ha classificat per primer cop a la seva història pels vuitens de final de la Copa d'Àsia. El seleccionador de Síria és el mític Héctor Cooper. Doncs bé, li estaven fent l'entrevista al final del partit, un periodista sirià i el traductor de Cooper. Cooper no parla a la llengua de Síria i, per tant, tenia un traductor. I de cop i volta s'han posat a plorar el traductor i el periodista de Síria i Cooper allà al mig no sabia on ficar-se. Ha sonat així.
Ok.
Si no heu vist el vídeo, busqueu-lo a les xarxes perquè és molt bonic i té un punt fins i tot còmic, amb Cooper marxant de l'escena així com qui no vol la cosa. Hola, Màrius Carol,
Bona nit.
Bona nit. Què? T'ha recordat algú?
Sí. Un president del Barça que s'emocionava molt, també.
Sí, que és veritat, sí.
I la veritat és que, per un moment, si jo hagués entrat fa res, només uns 30 segons, hagués dit, ostres, estan recuperant un passatge
del documental, potser
el documental que han fet sobre a TV3 sobre el president Núñez.
Bé, ara en parlarem, de tot això, de moltes imatges avui, de moltes notícies. També tenim per aquí ja el Paco Cabezas, cap d'esports del periòdic. Hola, Paco.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. De seguida també el cap d'esports de RAC1, el Lluís García. Però abans, deixem-me explicar-me una cosa que també tractarem al programa d'avui. És una altra de les notícies del dia, la confirmació oficial que hi haurà Gran Premi de Madrid de Fórmula 1 a partir del 2026. Ara bé, Com ja us hem anat explicant aquí a RAC1 a les últimes setmanes, la Fórmula 1 no té cap intenció de marxar de Catalunya. Vull dir, entra a Madrid, però seguirà a Catalunya. De fet, el president de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, ha confirmat avui que ja estan negociant perquè el Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya continuï fent més enllà del 2026, que és quan s'acaba el contracte. Unes negociacions que també ha confirmat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i a més aquesta tarda l'Ajuntament de Barcelona ha dit que estan disposats a incrementar l'aportació econòmica cap al circuit perquè no hi hagi cap mena de problema per renovar aquest acord de Fórmula 1 amb Catalunya. I un detall més, després analitzarem tot això amb l'Álvaro Demà, el nostre home a Fórmula 1, però la cursa de Madrid a partir del 2026 es dirà Gran Premio d'Espanya de Fórmula 1. Això vol dir que s'obre la porta a que la cursa de Catalunya es pugui dir Gran Premi de Barcelona. Veurem què acaba passant a partir del 2026, però així estan les coses. I ens queda l'actualitat del bàsquet, abans d'arrencar la tertúlia, perquè estem pendents del nou entrenador del Girona. Aquest migdia ja m'ha explicat que Fotis Katsikaris era el més ben situat. Dani Aguilar, hola, bona nit.
Hola, Aleix, bona nit.
Quina és la situació a aquesta hora?
Doncs que si no passa res estrany, serà el grec qui acabi dirigint l'equip gironí, tot encarrilat, tot pactat. Resta ara la signatura de contracte i acabarà de formalitzar-se el relleu de Salva Camps, que ha estat acomiadat aquest mateix matí després de les 7 derrotes seguides i de situar-se tan sols un partit per sobre del descens. Katsikaris, que arriba amb una àmplia experiència, és un entrenador conegut a la Lliga CB amb equips com Unicaja, Gran Canària, Tenerife, València, Ucam o Bilbao.
Això a Girona. Ara fa una estona s'ha acabat el partit europeu de la penya.
Un partidàs i que ha acabat amb molta tensió. Fa un parell de minuts tot just ho ha tingut la penya a la pista del líder, el favorit, el títol del que tothom diu que serà equip d'Eurolliga, el París Basketball, però la remuntada ha arribat abans d'hora. Després d'anar tota l'estona per darrere, el talent de Feliz ha situat la penya per davant a l'últim quart, però en les darreres jugades ha sortit Nadir Hifi i amb 8 punts consecutius ha acabat tallant la ratxa de 7 victòries seguides per al Joventut. I al final del partit, enganxada entre Carles Durant i l'entrenador del París Basketball. Recordem l'equip que a l'anada, la primera volta, va denunciar crits racistes a l'Olímpic de Badalona contra els seus jugadors. Mai es van poder demostrar. Es va tancar la investigació sense que es pogués demostrar per res que hi haguessin existit aquests crits racistes. Per tant, diguem que l'ambient entre la penya i el París Basketball està escalfadet.
Bé, al final no ha anat a més, per sort, no?
No, perquè els han separat. Sí, correcte.
La penya ha acabat perdent. Després escoltarem reaccions de Badalona, a veure què diu Carles Durant, i també escoltarem Marc Gasol, el màxim dirigent del bàsquet Girona, parlant d'aquesta substitució que hauran de fer a la banqueta. Gràcies, Dani. Fins ara.
Fins ara.
10:42 minuts. Ja tenim per aquí també el cap d'esports de RAC1, Joan Lluís García. Hola, Joan Lluís.
Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Bé, molt bé.
Esteu a punt, eh?
Oh, i tant.
Queda molta teca avui. Ja ho veureu ara, que ens ho passarem bé. Ha començat la segona part a Balaïdos, 0-1, continua guanyant la Reial Societat. I a Anglaterra teníem avui semifinals de la Copa de la Lliga, però bé, està decidit. Chelsea 6, Middlesbrough 0. El Chelsea serà el primer finalista de la Copa de la Lliga anglesa.
Amb Aleix Parisé.
Empresa que et cuida. Som Connexió, la telefonia conscient.
Que et cuida? Una operadora? Segur que si truco em deixeu escoltant cançonetes i parlant amb robots cap quadrats.
A Som Connexió no parlaràs amb màquines, parlaràs amb persones que t'escolten.
Ah, tira! Les operadores volen fer trinco-trinco, encolomar històries i permanències.
Si vols, truca i comprova-ho. Som Connexió, telefonia conscient.
A que truco? A que truco?
Soy el Kai Gundogan, jugador del Barça.
Soy Caroline Graham Hansen, jugador del FC Barcelona.
Con la Fundación Barça vamos más allá del deporte.
Acompañamos a niños y niñas enfermos.
Prevenimos la violencia en las escuelas.
Ayudamos a encontrar trabajos a jóvenes en riesgo social.
Damos apoyo a personas refugiadas.
Yo voy más allá del deporte con la Fundación Barça.
A Mundo Deportivo, ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Carla, el viatge a Tòquio no hi va el director. T'interessa? 10 dies, reunions, sopars, karaoke, un spa. A la vida, l'important és saber aprofitar les oportunitats.
Hi ha cotxes que només passen una vegada, com el Citroën C3 des de 13.900 euros amb entrega immediata només aquesta vegada i només aquest mes. Condicions a Citroën.es.
Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat
88.684. 8, 8, 6, 8, 4.
Sèrie
43.
043.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Tres quarts d'onze. Va, arrenquem tertúlia ja amb tota la teca que tenim avui i amb una última hora, mira. Això no se podia saber. Sabeu aquell compte de Twitter que és tan divertit? No se podia saber. El Mundo, diari El Mundo. La Guàrdia Civil exclusives. Investiga a todos los cargos intermedios del Barça para averiguar cuál era el modus operandi del club en el caso Negreira. El juez pretende conocer cómo se articuló internamente el protocolo para pagarle al número 2 de los árbitros casi 8 millones
en 20 años. No acabo de veure la notícia. És a dir, potser em porto pocs anys a l'ofici, però no acabo de veure on està la notícia. És a dir, que el juez investiga, bueno, ja està. No,
a
que
cargos
que
intermedios. Bueno, ja ha deixat d'investigar tots els que estaven a dalt de la cúpula.
No, però jo crec que
és el moment de donar aquesta... O sigui, aquesta informació, que és una no notícia, hi ha un moment per donar-la, que és aquesta setmana, en què sí que tenen notícies la premsa de Madrid. No se'ls acabaria, eh?
Jo crec que lo que se está intentando, hablo solo del tema de la noticia, es intentar ver quién firmaba las facturas a Negreira. Dicho esto, sí, los tempos a veces que sean tan coincidentes justo en el gran maremoto que está sacudiendo el tema del VAR y el Real Madrid. Bueno,
cortina
al final que los medios de comunicación
cortina
juegan sus cartas,
humo.
Los medios de comunicación juegan sus cartas, los clubes juegan las suyas, los presidentes también juegan las suyas, los entrenadores. Es un juego normal. ¿Qué es casual? Bueno, ya sabemos cómo funciona el mundo.
Pero es que no hay cap element, per fer aquesta informació, no hi ha cap element nou que estudia cargos intermedios. Bueno, és que tu has d'estudiar els de tots. O sigui, quan tu fas una investigació d'aquestes característiques, has de mirar no només el president, sinó que hi ha gent per sota, que és el que posen els papers a punts, és el que firmen, que és el que poden tenir una informació addicional. Però és que, en fi, és que és molt sospitós.
Hauria de ser lògic, no?, que investiguessin a tots els càrrecs.
És la seva feina una miqueta.
Clar.
Però, dicho esto, más allá de poner el foco en los medios de comunicación, yo lo pondría también en el juez. Porque al final es el juez, ahora que hablamos tanto de las filtraciones a medios de comunicación del VAR, ¿desde cuándo llevamos leyendo filtraciones
contrato
del
Neymar,
juzgado?
Contrato Messi, que eso sí que eran contractes confidencials y filtrats, ¿eh? Amb pèls i senyals. Vull dir
sí,
que...
sí, sí. Y bueno, y esto de Negreira, pues tiraremos días y días y días y días y días.
Fins que un dia agafarà i ho tancarà. El que passa és que, sí, els jutges, quan a vegades s'encallen en un tema, doncs un tema que els ha donat visibilitat i que, en fi, s'han posat estupendos, quan això no arriba al lloc, què fan? Pues, intenten allargar una mica més per no donar-li un cop de carpeta, no?
I això, Mario, se li llama quitar el árbol.
Sí, i aquest jutge és d'aquests que els agrada també ser vedets, perquè ens entenguem.
Senyor Aguirre, no era?
Senyor Aguirre, sí, diguéssim que té un historial llarg de casos que no han arribat enlloc, però que han fet molt soroll.
De suflers.
De suflers. Bé,
el rei del sufler.
Però vaja, és que sortir una nit com avui és que, clar, és que fa riure tot. Sí. És tan previsible tot plegat que és fins i tot fregar el record. No ho he vist, he pensat en aquesta vergonyeta.
I agafat amb pinça, no? De cargos intermedis, no? Clar, és que hauria de ser
lògic. No hi ha cap notícia.
En una investigació hauries d'investigar tots els càrrecs que poguessin estar implicats en, no sé... En
el és que aquí, al sumari, quan es va entregar les parts, es va filtrar tot arreu, i els que hem tingut oportunitat de llegir-lo...
No hi ha res.
Corrupció
no
esportiva, no. No s'aguanta per enlloc.
Totes les declaracions dels àrbitres, una rere l'altra, et diu això en un escenari d'una federació espanyola, d'un CTA... d'Entesc, d'eleccions de ha dit per Sánchez d'Arminio, això sí, però cap mena d'influència sobre... De fet, Pintarà Negreira com una miqueta com un senyor que estava allà i que poca decisió tenia.
Bueno, i que es va aprofitar del Barça.
Correcte.
El Pintarà així, de dir,
correcte.
Els hi va prendre el pèl al Barça. El CTA torna a ser notícia al 2024. Hola, Damià López.
Què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit. A veure, un altre dia... Ara anirem a la prèvia de Copa, que demà hi ha un partidàs a Sant Mamés, partidàs a Mallorca... Però sí, un altre dia marcat per l'escàndol d'aquest diumenge al Bernabéu, no? Què ha passat avui, Damià?
Sí, des de diversos fronts. És un escàndol que es va desenvolupant en diverses potes. De seguida, més àudios que el Gerard Romero ens ha servit aquest migdia des del seu canal Gigantes, els famosos àudios filtrats i pels quals la Federació Espanyola interposa una denúncia a la Guàrdia Civil per intentar saber des d'on s'han filtrat. Comencem, però, amb les declaracions de Joan Laporta en una entrevista amb Mundo Deportivo que es va fer ahir durant la gala. Ahir ja l'escoltàvem en una primera declaració dient que el que va passar al Santiago Bernabéu va ser una vergonya, i avui ha anat més enllà. Diu que la competició està adulterada.
Estamos viendo unas situaciones que nos están preocupando mucho y que de seguir así, bueno, pues será muy difícil que consigamos los objetivos. Ya lo dijo nuestro entrenador Xavi, y la plantilla, los jugadores están haciendo muy buen trabajo. Yo creo que superando una serie de obstáculos, ¿no? Que el fútbol es épica, es historias de superación. Estoy seguro que se verán los frutos en el terreno del juego en cuanto al juego, también en cuanto a los resultados, pero claro, no se puede adulterar la competición más con decisiones como las del domingo, este domingo pasado en el Bernabéu.
Diu Laporta que ha parlat amb el president de la Federació Espanyola, Pedro Rocha, per mirar de reconduir la situació.
Se lo he dicho al presidente de la Federación Española, el Comité Técnico de Árbitros depende de la Federación Española, me ha dicho que lo pasado, pasado está, y que piensan tomar cartas en el asunto, que los árbitros no se sienten presionados, me ha querido tranquilizar en este sentido.
I Joan Laporta analitzava d'aquesta manera les jugades polèmiques del Madrid-Almeria.
Aparte de que los dos goles para mí pues fueron precedidos, el primero de una falta y el otro que lo hace una zamorana casi, a mí el gol de la Almería, veo que Bellingham agarra de la camiseta al jugador de la Almería. Hay un detalle que los hemos jugado al fútbol, creo que esto es ilustrativo. Cuando Bellingham está en el suelo, mira así de reojo al árbitro, como diciendo, a ver si se ha engañado o no ha engañado. Y la jugada luego sigue y es un gol para mí legal.
És tremendo, l'anàlisi que fa.
Sí, anàlisi arbitral de qualitat, eh?
Sí.
I es fixa
en el detall, no?, de Bellingham.
Recorda els seus dies de futbolista, pel llunyans, però encara els recorda...
Té part de raó en el que diu, O sigui, és veritat que exagera una mica. Hi ha contacte a la cara, però és veritat que Bellingham exagera una mica com fan tots els futbolistes.
Tall important el que ve ara. Laporta diu que no es tracta del partit de diumenge, que la cosa ja ve de lluny.
No es solo este domingo. Nosotros llevamos analizando el tema y ya son una serie de puntos que ha conseguido nuestro rival beneficiándose de decisiones arbitrales. Ahora, también tengo que decir, nosotros estamos acostumbrados también a esto, ya de siempre. Y luchamos contra los elementos, que sabemos cuáles son, pero es que esta vez estaban siendo pues demasiado evidentes, y por eso nuestra queja formal a la federación.
El president blaugrana diu estar preocupat per l'estat d'ànim dels jugadors del primer equip.
Sobre todo me preocupa la moral de nuestros jugadores, porque al acabar el partido del Benito Villamarín, que hicimos un buen partido, yo creo que estamos orgullosos de cómo fue, se marcaron goles, vi a los jugadores preocupados por lo de Bernabéu. Y esto, claro, como club tenemos que tomar cartas en el asunto. Yo soy un presidente que no me escondo de afrontar las situaciones, y pienso que tengo que alzar la voz en este caso, porque veo una injusticia, y al ver esta injusticia la denunciamos, y que queremos que los que tienen la responsabilidad de solucionar este tema tomen cartas en el asunto y tomen decisiones para corregirlo.
Això pel que fa Joan Laporta, que efectivament ha parlat amb Pedro Rocha, que ha volgut tranquil·litzar-lo i bàsicament ha tirat pilotes fora. Ara mateix no pot fer cap altra cosa, qualsevol canvi real en l'estructura arbitral no arribarà a curt termini, per exemple desvincular el VAR del col·lectiu arbitral. Això sí, les designacions arbitrals pels partits de Copa d'aquesta setmana no semblen un pas cap al canvi. El Comitè Tècnic d'Àrbitres va designar Hernández per ser el VAR de l'Atlètic de Madrid-Sevilla de dijous, i per ara es manté aquesta designació, tot el contrari a una nevera i el més proper a un premi. Li donen a Hernández Hernández un segon partit consecutiu en 4 dies a qui va perpetrar l'escàndol del Santiago Bernabéu.
Bueno, que aquest dijous, la de Madrid-Sevilla, estarem pendents del que passi al VAR amb Hernández Hernández. Bé, per mi és una cagada descomunal del comitè tècnic d'àrbitres.
No, l'han premiat.
L'han premiat?
Clar, tu creus mèrits, que l'han premiat? Mèrits un tret, això...
Ara anem a algun àudio més que s'ha filtrat, però del que va passar diumenge, ara que han passat unes hores...
Mira, ara parlant seriosament, jo crec que el més important que passa el diumenge en aquest partit és que es fa un ús del VAR que no és l'ús pel qual se suposa que ha d'actuar. És a dir, el pitjor de tot és que hi ha un pipiolo arbitrant, pobre Pipiolo, perquè l'home va perdut i quan el criden se'n va allò desesperat. És un tio que està, és pràcticament és un debutant.
Debutant al Bernabéu, sí.
I que porta, acaba de pujar, no? Llavors, l'altre se'n dona compte que mana ell i utilitza, o sigui, el crida per coses que en principi el VAR no l'hauria de cridar. No l'hauria de cridar. Llavors, amb coses que l'hauria de cridar, no ho fa. Que és amb el mastegot que li fuma el Vinícius, no? amb el jugador de l'Almeria.
Alejandro Pozo, el jugador.
Vull dir que em sembla que el més greu no és ja que Hernández passa a ser el primer àrbitre del partit, sinó que rearbitra el partit un senyor que no està sobre la gespa. I això, jo crec que aquí sí que el propi comitè de competició hauria de dir, escolti, el VAR l'hem de fer servir per això, per això i per això. O sigui, no pots rearbitrar tot. O sigui, la quantitat de vegades que intervé és ridícula. O sigui, les coses que li arriba a dir... Sí, la mà aquella de Vinícius, la mà aquella, bueno, el gol amb el colze de Vinícius,
la zambulana aquella que fa.
L'altre no sap què ha de dir ni què ha de fer, no es veu la imatge. Però és que a més, el que és més escandalós, això sí que és escandalós, és que la imatge que tenien, que es veia clarament que havia fet el gol amb el colze, aquesta no ens la posen.
No,
ni li posen amb ell.
A nosaltres sí.
Bueno, nosaltres després. Després.
I a ell no li posen.
I a ell no li posen.
Però en tot cas, jo per mi, o sigui, el que demostra... O sigui, el sentia amb la porta dient que la competició està adulterada. O sigui, jo no crec que estigui adulterada des d'un punt de vista premeditat. Jo el que crec és que hi ha una pluja a fons, que és tot el que ha passat amb Real Madrid Televisió, i no només Real Madrid Televisió, sinó només uns altaveus que són molt grans i que fan molt de soroll. I això no és d'ara, això és de tota la vida. O sigui, són uns altaveus que són potentíssims i pobre tu que t'equivoquis amb el Real Madrid, perquè la que tens muntada després és molt grossa, i això jo crec que t'acaba calant, i això és el que passa, jo crec que diumenge, que es barreja això més uns errors d'una casa de pagès d'un àrbitre que per mi no està a l'alçada d'arbitrar primera divisió ni videoarbitrar com és Hernández.
Però no vol dir que això, en aquest sentit, evidentment ajuda a tot el context de Madrid Televisió, de la pressió mediàtica, històrica, però no voleu dir que són dolents?
És una suma de tot.
Que no saben com fer servir,
dir,
el VAR...
No tens la seguretat com per videoarbitrar com Déu mana, perquè vens condicionat, i després que jo crec que no en sap més. Hernández ha arribat a fer errors de molt grossos, li recordem aquest del Benito Villamarín. Però és que, i jo la conclusió que em quedo tot plegat és que el que he estat pensant aquests dies és, ostres, per tenir aquest VAR, eliminem-lo. És que no serveix de res, perquè reprodueixes el mateix que passava abans, però amb un agreujant, que a sobre aquí ho fas en fred. És a dir, tu pots entendre que un àrbitre en un camp de futbol no vegi una acció, perquè pot passar, pot arribar a passar que estiguis mirant un altre lloc, que estiguis tret al tàping, pot passar. Ara, que estiguis allà i que tu no ho vegis, és que és un cas de negligència flagrant. Jo el que faria és, escolta, el fora de joc automàtic i l'ull de Falcó. Aquesta és la tecnologia que aplicaria jo, que l'home no ha d'intervenir, l'àrbitre no ha d'intervenir.
No, però per exemple, en accions com el gol de Messi contra l'Espanyol o Maradona contra Anglaterra, jo aquestes coses que són flagrants, jo potser sí que faria servir la tecnologia, perquè és flagrant, però com diu el Màrius, ha d'intervenir en coses que siguin flagrants. Sí, clar, però... Si hi ha algun dubte, si no, no?
Jo recordo la primera roda de premsa en la que se nos explicó en què consistia el VAR quan llegó a la Liga Española. Se nos dijo claramente que el VAR solo intervendría en las jugadas que fueran flagrantes y fueran claras, y nunca intervendrían en las zonas grises. Cuando el otro día vemos las imágenes, y lo peor de todo es cuando escuchamos el audio, que eso hasta ahora nos lo habíamos perdido, el capítulo del audio, pero ahora que lo podemos escuchar, y Hernández, que es el árbitro de VAR, que en ningún caso debe tomar decisiones, nunca, y le dice al árbitro principal, es hombro, no es que estés condicionando, es que estás exigiendo.
Es que estás arbitrando.
Estás exigiendo a que el árbitro principal pite de una manera.
No, le dio primer la no mano. Vete a mirar la no mano. Sí. Mira cómo le dan el hombro.
Pero eso es gravísimo, Aleix. O sea, es gravísimo que el árbitro de VAR no es el juez principal. No está para eso, está para mostrar la imagen. Él no tiene que decir si le da con el hombro, lo tiene que decir el árbitro principal. Dicho
però,
esto...
Però, és que a més, però bueno, si l'àrbitre de vídeo, el que està a la sala VAR, intervingués, fos molt intervencionista, però per bé, és a dir, per jugades que clarament doncs,
però
són
és que
justes,
no debe ser-lo.
Intervencionista. I malo. És a dir, és dolent. O sigui, perquè són intervencionista, les tres que intervé, les pifia.
I després hi ha un tipus de jugades que a mi em semblen ridícules. És a dir, avui que el futbol és tant de contacte que els àrbitres intenten que jugui, és a dir, pel mateix motiu que anules el gol de l'Almeria, el tercer, no?
L'1-3
hauries d'anul·lar el gol que li fan al Barça perquè el comença amb una falta sobre Pedri. Hi ha una falta claríssima sobre Pedri. O sigui,
en el Betis, sí,
en el partit del Betis, sí. Però et dic una cosa, la jugada continua. Sí, no és allò que dius, és una passada i li han fet falta. No, és que és una passada i va amb un jugador i després va l'altre i no sé, igual el cop del que fa l'Almeria. O sigui, no pots tirar enrere, i després d'haver tocat 4 o 5 jugadors la pilota, dius, no, és que al principi, no, això em sembla que va en contra de l'esperit del VAR.
Ja estava a 2 metres l'àrbitre de camp d'aquella acció i no veu falta en el cop de cara que li dona el jugador de l'Almeria a Bellingham. I estava davant ell. I després el rearbitren. Sí, sí.
Però hi ha una cosa que és tot ja més grave.
Té terror de treure una targeta vermella al Vinícius. Aquell home, és com si hagués entrat el Fred Krueger a dintre de la seva ment. Veu aquella llopada, veu la llotja del Bernabéu, veu allà tot l'Ibex, i pensa, jo ara ja fotre fora aquest tio. Què? Que li han tancat graderies perquè li han dit coses que no tocaven.
Va sentir Xavier Estrada Fernández, àrbitre català, ens va explicar l'altre dia, el tu diràs, diu, jo debuto al Santiago Bernabéu el 2009 i expulso Cristiano Ronaldo en un Madrid-Almeria. Curiosament era un Madrid-Almeria el 2009 i Cristiano Ronaldo va fer una cosa que era d'expulsió per reglament i l'expulsa. No va tornar a xiular al Bernabéu. Xavi Estrada Fernández en tota la seva carrera. Imagina't.
Però això, Aleix, per què passa? Perquè el futbol espanyol està podrido. Està podrido. Ese tipo de presión que ejercen algunos medios y en los últimos tiempos Real Madrid Televisión provoca que los árbitros arbitren condicionados plenamente.
Totalmente.
¿Qué venía escuchando Hernández desde hacía meses y meses y meses? De todo. Estaba en la diana. Yo no digo que sea consciente lo que hace Hernández, porque no lo sé, no tengo ni idea. Pero al final, emocionalmente, las cosas pesan muchísimo.
Yo creo que es porque consciente hay un régimen del terror. Y es vol fer perdonar alguna cosa. Ja t'ho dic, ho penso, tinc tot el dret a pensar-ho.
Sí, però no lo sabemos, però també pot ser que exista un miedo a què me va a passar.
És això.
Jo crec que per un costat hi ha la mala aplicació del VAR i per l'altre la mala aplicació del VAR a favor del Madrid. Estem d'acord que hi ha un doble debat. Ara, jo estic convençut que els defensors del VAR més convençuts, i aniríem a l'arrel del debat des que es va implantar l'any 2018, ja l'únic argument que els queda és dir que el problema no és el VAR sinó la mala aplicació del VAR. Ja és l'únic argument que queda. Ja no anem a l'essència de que el VAR s'ha carregat el futbol.
O la mala formació dels àrbitres.
O la mala formació dels àrbitres.
Però jo crec que va per aquí la cosa.
Jo aquí aniria l'argument del que ha dit el Joan Lluís, que realment aquí no es parlava de VAR, es parlava de tecnologia. I la tecnologia és infal·lible, no? Aleshores, si tu analitzes una jugada de fora de joc o una jugada d'ull de falcó, no t'equivocaràs. Certament no t'equivocaràs. Però quan...
Tens raó, però hi ha línies del VAR que s'haurien de gastar els calés.
És que depèn del frame que utilitzes.
Deixa'm acabar l'argument. Deixa'm acabar l'argument perquè... clar, és a dir, si tu anules o valides una jugada polèmica que tingui a veure amb un fora de joc, el futbolista no tindrà la sensació de que tu, com diria Gonzalo Melero, l'has robat. És una jugada, com deia el Paco, que se'ns va dir en la primera roda de premsa, que jo també la vaig anar a cobrir aquell dia, era una jugada geomètrica. És una jugada que no admet discussió. Però en el moment en què tu estàs jutjant un possible penal, això és subjectiu. No té a veure amb la tecnologia. És una jugada que et jutja l'àrbitre que està al camp, però que també jutja l'àrbitre que està a la sala VAR. Quina tecnologia és això? És una jugada que es jutja, que es jutja doblement i que, per tant, el Melero té la sensació que l'han robat de dins, però que l'han robat de fora. Aleshores, aquí el VAR no ha vingut a ajudar. Ha vingut a multiplicar la polèmica. Amb què ajuda el VAR? El VAR pot ser una gran eina si es fa servir tecnològicament, amb accions de fora de joc o amb accions de gol o no gol. Però en el moment en què es ve jutjar un possible penal...
Però coses escandaloses.
Ja, però això que dius tu, Aleix...
Però de la mà...
Ja, però
és anul·lat el gol.
Però això que dius tu té un problema. No, tens tota la raó en l'essència del comentari que fas, però aleshores el problema és delimitar... O sigui, on poses el límit?
No, escandalós.
Del que és flagrant... Ja, però,
escandalós.
Però què és escandalós i què no és escandalós?
Home, un gol amb la mà de Messi és escandalós, però, un gol de Maradona amb la mà és escandalós.
Que una bona part per on començar és, i no vull ser pesat, perquè sembla que cobri, però un ull de falcó. Digue-li l'Espanyol contra l'Atlético Madrid.
Sí, sí.
Que van tirar de VAR, sí, no, va, tira milles, va, no és gol. I resulta que sí que ho és.
I van baixar segona,
i baixes a segona, no, sí. I et sents estafat. Quan dius, és que hi ha la tecnologia per fer-ho. Ull de falcó, és gol o no és gol? És gol. Fi del debat. No és gol. Fi del debat. I ja està. No has de començar a mirar des d'un angle... És que és una xapussa. És que vols ser una lliga de primera divisió i una lliga important al món, i és ridícul. És ridícul aquesta tecnologia. Perquè s'aplica d'una manera... Però és una tecnologia de segona, no és de primera. Perquè no és automàtica. I hi ha d'haver-hi l'ull de l'home. Per tant, no et serveix de res. I exemples en tenim. El que li preguntin a l'Espanyol, també.
Sí, i a més, la diferència de criteri, perquè ara, aquests dies, vas veient... Mira el que va passar la jornada 6. Una acció similar al fora de joc posicional de no sé qui, que el Barça sí li van xular granada i no va guanyar, i en canvi al Madrid li donen unes
Ferran, mans. Ferran Torres estava amb no sé quants metres de la jugada
sí.
I escolta...
No, jornada 1, Gavi li passa la pilota a Araujo amb l'espatlla, la pilota li toca més amunt que Vinícius,
sí,
més amunt del braç de Vinícius, mans, gol anul·lat.
Estàvem aquí veient el partit i que nosaltres intentàvem interpretar què estaven tirant enrere l'àrbitre, perquè veiem que era un penal com una casa de pagès, i fins que no entens que l'àrbitre del VAR deu estar veient això, perquè va anar tirant enrere, i té la sensació que s'acaben inventant les jugades.
És un escàndol. A més, avui, a més, ara tenim aquestes filtracions dels àudios que podem entendre millor com van els relats i les converses amb els àrbitres. Avui, però, la Federació Espanyola ja s'ha posat seriosa, no?
Sí, estan preocupats i ha anunciat la Federació Espanyola aquesta tarda que interposa una denúncia davant la Guàrdia Civil per l'extracció de material audiovisual del VAR. El comunicat resumit diu així: la Federació Espanyola ha presentat una denúncia a la Guàrdia Civil al mateix temps que manté oberta la seva investigació interna després de les publicacions d'uns àudios del sistema VAR d'àmbit totalment professional i privat corresponents al Partit Madrid-Almeria. La Federació Espanyola considera que és extremadament greu que s'hagi extret aquest material i espera que es trobi una resposta el més aviat possible per depurar responsabilitats, i s'adoptaran les mesures necessàries per garantir la seguretat de totes les comunicacions. Aquest és el comunicat. La Federació Espanyola vol saber com ha sortit del CTA un material al qual hi tenen accés molt poquetes persones. Indignació per aquesta filtració per un material que és confidencial al CTA. Mentrestant, més àudios...
Això sí, perdó, que això bueno, sigui sí, material...
Sí, fa vergonya.
Perdona, sí, sembla que estiguis parlant de en fi, d'un lloc on tenen explosius i armes. Escolta, en definitiva, són els vídeos. Els vídeos amb els que veuen el partit.
I les converses entre ells,
a veure,
clar.
Estem farts de veure esports en els quals l'àrbitre parla.
Sí. O sigui,
fa dos dies està jugant un mundial de rugby en què l'àrbitre explica què fa. I ningú protesta, és que cap jugador protesta, també, perquè el rugby és un altre món, que m'encanta, però, ostres, ningú diu res, perquè diu, mira, xiulo això per això i per això. Punt. Fi del debat, és que no hi ha més.
Bueno, però és una manera de desviar l'atenció, també.
Correcte.
Desvias l'atenció con esto, cuando lo que se debería abrir es una investigación de por qué se está aplicando el VAR de esta manera.
Exacte.
O por qué ocurre lo que ocurrió en el partido Real Madrid-Almería. ¿Por qué no se investiga eso? Y se investiga una filtración, que al fin y al cabo es periodismo.
Sí.
Todo el periodismo de investigación son filtraciones, obvio. Absolutamente todo. Y al final siempre acaba en lo mismo. Vamos a denunciar a quien ha filtrado. Sí. Vale.
Escolta, pues muy bien. La cantidad de sumaris, que son secrets que s'han filtrat.
Todo es secreto.
El periodisme es descomunal.
Todo es secreto.
Es descomunal. I a vegades el que filtra és el que hauria de protegir el sumari.
I allà sí que hi ha informació confidencial. Allà sí que hi ha informació confidencial en els sumaris. Amb aquestes converses, què confidencial és? Vull dir, són converses entre els àrbitres. Sí. Tampoc aquí...
Però és que la federació també...
Que
no, mira quines joies hi ha,
Sí, sí.
O sigui...
Sí.
Avui tenim un president de la federació que ha caigut aterrat allà, que no té cap ganes de convocar eleccions.
Home, si li encanta,
però... Però anem justos,
A més, que s'ha d'amagar amb aquestes converses. És que no veig quin problema hi ha. Per què han de ser confidencials? No té més? no? Vull dir, és parlar sobre les accions que hi ha durant una partida de futbol.
Transparència, honestedat dels àrbitres, no? Ho intenten fer el millor que poden, doncs, bueno, ensenya les converses que tenen durant 90 minuts.
Saps, perquè ells han arribat al pacte, a l'acord que el que serà públic és el que ells serviran a través dels seus propis canals de la federació un cop acabi el partit, i consideren que la resta no ha de ser públic.
I van dir que només servirien alguns extractes de les converses quan vagi al monitor, i el que s'estan filtrant són converses durant el partit que no van al monitor. Bé, en qualsevol cas, a veure què fa la Guàrdia Civil.
Sembla que la intel·ligència artificial ens pot ajudar amb això. Altres coses ens deixarà, es planxarà, però sobretot la gent del nostre ofici. Però jo tinc la sensació que la intel·ligència artificial, i no ho dic jo, o sigui, s'ha dit gent que sap les possibilitats que obre, que es pugui veure el moment si un futbolista està en fora de joc o no. En el dia que això ho pugui fer, ho pugui determinar algú aliè a l'arbitratge,
a la persona humana, vols dir?
Quan hi poses en lloc d'una persona dues, ho compliques.
I si són tres, imagina't, no?
Bueno, no, és que ara hi ha quatre àrbitres, hi ha aquell festival d'àrbitres que costen un colló, i després els del bar. O sigui, hi ha un exèrcit. O sigui, han de venir un autocar. Van amb autocar.
Però segur, Mario, és que el Gil Manzano apreta el botó de la intel·ligència artificial aquell dia i ja...
Expulsió. Expulsió del Barça, no?
Bueno, és que ell té una intel·ligència natural per donar-te pel sac que...
Hi ha gol a Balaïdos, Ballera.
Sí, el segon de la Reial Societat ha marcat Geraldo Becker, que com a nom és interessant. Mira, a punt de marcar el tercer la Reial en una altra jugada. El contracop està tancant aquesta eliminatòria. L'equip Txuriurdin, el gol ha estat a la contra, precisament. De fet, Becker, nou fitxatge de la Reial Societat, debutava avui, havia arrencat des de camp propi, per tant, el Celta desorganitzat en defensa, i el partit està pràcticament tancat, perquè no hi ha massa història. El Celta és inferior a la Reial Societat, ho ha demostrat durant els 75 minuts que portem de partit, i difícilment ara remuntarà. És veritat que Aspas, Mingueza i alguns titulars han entrat ara a la segona part, però 13 minuts pel final, més l'afegit, Celta 0, Reial Societat 2.
Dues coses. La primera, l'última vegada que el Celta va jugar uns quarts de Copa, va eliminar el Reial Madrid i es va produir una frase cèlebre que ha fet història al món del periodisme esportiu, que va dir aquest senyor que tinc aquí al costat, que és el talismà Damià López. Què va passar? Què va passar a Balaïdos ara fa uns anys, en els últims quarts de final de Copa del Celta?
Doncs això que acabes de dir tu, que el Madrid va ser eliminat pel Celta, se'n va anar al carrer.
Aquell dia es produeix al carrer, que ha fet la volta.
On va ser això? Quants anys fa?
26 de gener.
Sí,
del 2017. De fet, el Celta atacava... Del 2017.
Sí, pot ser.
2017,
sí.
Per anar a fer més anys.
Sí, sí. I el Celta estava atacant el gol de Bas, el fa a la porteria on està atacant ara, a la de la dreta.
Sí. I allò se't va inventar tu al cap, al carrer? Bueno, al carrer,
sí, al carrer, en aquell moment, sí.
Sí,
però sí, que tampoc.
No tenies permís, vull dir, va venir allà.
No, però de fet, t'haig de dir que l'any 2015, quan la Juventus va eliminar el Madrid...
Amb el gol de Morata, 1-1.
També ho vam dir.
Bueno, que és la final, l'última Champions que guanya el Barça, sí, que és Barça-Juventus.
El que passa és que no va tenir en aquell moment cap repercussió.
Ah, tu vas dir al carrer aquell dia també?
Aquell dia també ho vaig dir. Mm. Però no va tenir cap repercussió, però el tema és que aquell dia de 2017, doncs, el Chiringuito van començar a treure i es va fer viral.
Sí, sí.
Aquesta va ser la diferència, que aquella nit va ser una cosa de bojos.
Yeah, no li veig el que està molt bé. El carrer. Com ho diries?
Sí, sí, sí.
Com ho diries? Al carrer.
I amb idiomes i tot, eh? Clar, però... també en anglès. És a dir,
en anglès ha dit alguna eliminació, sí.
Que passa que a les Espanyes va fer gràcia.
Sí, el carrer, a la calle, sí. No, volia recordar-ho perquè és l'última vegada que el Celta va jugar uns quarts de final. Aquell dia...
Però van fer semifinal.
El Celta va passar semis? No recordo. Home, aquelles èpoques el Barça guanyava la Copa de carrer, precisament.
Va guanyar el Barça, aquella.
Sí, va guanyar el Barça.
No va semblar l'Alavés?
Va ser contra l'Alavés, sí.
Va, doncs s'elimina l'Alavés al Celta.
És veritat?
Sí. Perquè jo vaig estar a Mendizorroza al partit de volta. Vaig anar jo a Mendizorroza, me'n recordo perfectament, que vaig anar a cobrir-ho per RAC1 a l'Alavés Celta, i que vam acabar amb els jugadors de l'Alavés celebrant-ho tota la nit aquell dia. Mira, que t'explico aquesta anècdota.
¿Quieres quedar más detalles o no?
No, he estat petit Vitoria, que vam acabar al mateix bar.
Ara es menja bé, eh?
Sí, molt. I vam acabar els jugadors de l'Alavés, que clar, havien fet història a final de Copa, i me'n recordo que vam estar allà amb Manu Sánchez i tota aquella gent que jugava allà a l'Alavés. Bé, tornem a la realitat. Volia dir aquesta era una cosa, i l'altra cosa que volia dir és: em signeu unes semis de Copa amb Reial Societat, Atlético, Barça i Girona?
Són
xules.
Val. I que es trobin Barça i Girona a la final, no? Vull dir que s'enfrontin Barça i Girona contra Atlético i Reial
Societat. Bon debat, Home, seria molt maco demà, una final... Home,
una final catalana.
Sí, la Casa Real encantada.
Home, i tant, tindríem...
Ja s'ha donat idees, eh?
Home, és que no cal donar masses, eh?
Jo crec que no deixaran que es produeixi aquesta final.
No deixaran, eh? Ja estem tornant al bar, als àrbitres, ja estem tornant al bar, eh?
Ja tens la Real Societat a semifinals.
Que és un basc?
L'Atlètic Club o el Barça.
Va, de moment ja han creuat l'Atlètic Club i Barça.
Sí, això sí. Sí,
permetem
sí.
aquesta lectura conspiranoica.
No és que igual, eh?
Bé, ara tornem, cantem al final de Balaïdos i sentirem més àudios filtrats del bar del Real Madrid Almeria, a veure què en dieu de tot el que hem sentit avui.
Tu diràs amb Aleix Pariser. Les millors històries són les que reinventen constantment, com el Renault Clio i Tech Full Hybrid amb motor híbrid de 145 cavalls o 105 kW. Fins a un 80% de conducció elèctrica per ciutat i 900 km d'autonomia. Nou Renault Clio i Tech Full Hybrid. Mateix amor, energia nova.
Dades de WLTP, condicions a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
El teu món són les finances i la tecnologia?
A la Barcelona Finance School presentem el màster en innovació i fintech i el màster en corporate finance, amb pràctiques professionals en empreses líders en un entorn tecnològic i innovador. Aprofita ara el 30% de descompte matriculant abans del 30 de gener. No et quedis sense la teva plaça. Transforma el teu coneixement en impacte. Informa't ara a barcelonafinanceschool.com.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. Els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Diuen que tots ens mereixem una oportunitat. I aquesta volarà. Arriben els HRB Days a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya. Del 15 al 28 de gener, aprofita unes condicions excepcionals amb entrega immediata a la gamma HRB Full Hybrid. Unitats limitades, no les deixis escapar. Només a la xarxa de concessionaris oficials Honda de Catalunya.
A RAC 1, tu diràs. Amb Aleix Pariser.
Avui ens hem posat una mica vintage.
Que bonita, que bonita, que bonita.
Una mica, per tornar a la publicitat i seguir parlant del arbitratge, que és una cosa molt vintage, també, no? Perquè el Trencilla sempre ha estat en el punt de mira. Sí o no?
És maca, la... De fet, he de dir...
Pràcticament ja no s'utilitza aquesta paraula, és preciosa. No,
sí.
És preciosa.
Trencilla.
Ara se'ls diu colegiado, que sembla que siguin més importants.
Però colegiado és viejuno, també.
Sí, bueno, però parece que hayan estudiado algunos.
Però, per exemple, jo crec que l'arbitratge era millor quan anaven sempre de negre.
Això és veritat.
Perquè l'identificava ràpid.
Per què han d'anar de fluorescent i
de negre? Dami, estaven gordos. Ramos Marcos.
Esto ya.
¿Te acuerdas de una anécdota que decían que Ramos Marcos arbitraba con la camiseta del Real Madrid puesta debajo? ¿Esto la escuchaban?
Bueno, esto no lo descartamos.
Més d'un.
Esto no lo descartamos. Més d'un.
Va, anem al... Fred Holanda. Home, no, és possible de Fred Holanda?
Sí, home, és possible que...
Andoja Oliver, no?
Home, sí que és possible que a les proves físiques patissin a principi de temporada. Però ja les proves físiques dels àrbitres dels 80, allà a Madrid, una cosa tremenda.
Quatre sprints i cap a casa.
Va, anem als àudios avui filtrats pels Gijantes.
Sí, àudios de Gijantes. Hem de recordar que tenen tot el partit. En àudio, i queda palès que Hernández va acabar per marejar des del bar Hernández Maeso, fins que el pobre, manipulat pels comentaris i les imatges que li anava posant, doncs va ser convençut pel criteri d'Hernández. Primera jugada polèmica, el penal de Caiqui, precedit per faltes de Rüdiger i Joselu, l'1-2, resulta que Hernández tenia dubtes encara, passats uns minuts, i així li manifesta l'àrbitre de camp.
Si acaba en gol, no anularíamos el gol por ese, por lo tanto anular el penalti por esa disputa, para mí no hay falta, era mi única duda en la acción, le estaba dando vuelta, pero no, es penalti sin duda. Muy bien, mi niña.
Yo estoy de acuerdo contigo, voy contigo.
Son los que me tenían incómodo.
No, pero la mano, sí. Es lo que te he dicho, si le das la mano, sí, es penalti.
cuando me la pistó, sí. Cuando me la has enseñado.
Sí, yo le estaba dando vuelta a la posible falta. Punibilidad del salto.
Le estaba dando vueltas, me tenía incómodo a la falta. Està parlant pues de Rüdiger, que
ja es posa davant d'Edgar. A la mateixa jugada hi ha dos faltes.
I José Lu que empenya el jugador que li toca la mà. I llavors diu que té dubtes, però bueno, que si hubiera acabat un gol no l'hubiéramos anul·lau. És a dir, si l'acció hagués acabat amb un gol, no haguessin anul·lat el gol. Per tant, que xiular el penal
ell,
estava bé.
Però que
tenia dubtes.
Però ell no anul·la gols.
Però no li diu quan va al VAR. No,
ell no anul·la gols. No és l'àrbitre. És un auxiliar més, no és l'àrbitre.
Tal qual, és així.
És brutal.
Ja, però un cop l'envia al monitor, li ha de dir, fíjate que le dan la mano, però digue-li, fíjate también que hay dos possibles faltes anteriores, no? Perquè, no sé, jo vaig tenir la sensació que no li deia en cap moment això, no i si tenir, tenia dubtes...
No li fa tenir a l'àrbitre la sensació de tenir el poder. Li fa tenir la sensació de ser un annex a ell mateix. I l'àrbitre està empoderat. L'àrbitre ha de ser una persona que se senti empoderada sobre el terreny de joc, i no de ser un títere del VAR.
Però és Fernández, no?, el que diu, muy bien, mi niño?
Sí. Li diu a Maiso, tranquilo, sí, muy bien, mi niño. Te animo.
Demanes al niño, imagina.
Sí. Ja. Què més? Quina cosa més podem escoltar?
Anem amb el gol de Vinícius, a banda dels àudios...
El de la mà, eh?
El de la mà, sí, a banda dels àudios oficials, que vam escoltar diumenge, com que et deia, que Gigantes tenen tot el partit, hem pogut veure que per un costat a Hernández Maeso no li posen totes les imatges disponibles, les que hem vist tots, ell no les veu per poder decidir en propietat, i a més des del VAR és increïble, perquè Hernández li diu fins a la sacietat que el gol és amb l'espatlla i per tant legal.
Déjame ver high behind para que veas que no hay falta en ataque, mano no hay, vamos a ver que no haya falta en ataque. A ver, falta en ataque no hay y la mano, Fran, le da en el hombro, ¿vale? Te recomiendo un on-field review para que valores la no mano, la posible no mano. Dame inversa derecha. Esta, para punto contacto. Ahí. Fran, te voy a mostrar, ¿vale? Le da en el hombro derecho, ¿vale? Ahí la tienes.
Dale, lánzamelo.
Vamos a ponerla super slow. Le da en el hombro. Valora tú la posible falta en ataque. Pero
para mí tenemos falta, ahí, que no hay.
Coincido contigo. Y la pelota impacta en el hombro para la Fran. Eso es. Dame high behind. Te pongo high behind también. Vale, un frame más. Después para
la sembla la NASA. Sembla la NASA.
No, high behind per mi és ara mateix és la paraula de l'any 2024.
És el mejor de Rafa del segle XXI. O sigui, és una passada història. High behind, super slow.
Abans d'aquesta xerrada, hi ha un assistent de la sala VAR, perquè sí, com dius tu, n'hi ha 3 o 4, que li diu, tengo una frontal que se ve mejor. I diu, no, ponme el high behind desde atrás.
Claro, que no
això,
se ve
això
nada.
És sospitós. Si tienes una frontal que se ve mejor, pónsela también, ¿no?
Es que bueno, pero es que además es que le dice claramente, le dan el hombro la no mano, y después dice, rectifica, ¡ay, la posible no mano! ¡Uy! Pero en ningún caso le dice, oye, revisa la jugada, mírala bien, y decide tú. Es que tiene que decidir el árbitro, no él. ¿Por qué decide él? Eso es lo que me gustaría que la Federación Española, Paco, le pregunte a la Guardia Civil. ¿Por qué decide él?
Paco, decide él, decide Hernández Maeso desde el césped, pero inducido claramente.
No, decide él. Es que está decidiendo él, no el árbitro principal.
Pero al final le dice, tú mismo toma la decisión, como diciendo, yo ya te he dicho lo que pienso, tú mismo toma la decisión.
Yo para mí incideix y decideix desde el punto de vista que cuando no le enseña las imatges. Claro. O sea, le amaga la imatge clau, que es la imatge... behind, però no high, o sigui, la capa low behind, o sigui.
Clar, és negligent perquè no li dona totes les eines.
Absolutament.
Perquè decideixi que és la seva obligació, ajudar-lo.
Exacte, estàvem aquí narrant el partit i, clar, a les primeres de canvi tenien dubtes perquè es veu des de darrere, però la imatge de cara...
Jo vaig dir una cosa, és a dir, aquí, en lloc de fer tantes declaracions, el que hauríem de fer és una sèrie d'equips, demanar explicacions formals per escrit a la federació d'aquest arbitratge i del paper que juga el senyor Hernández. Això és el que li estan fent els clubs. I a més, ser molt d'usos de dir, escolti, a què estan jugant? Sí, cal que continuem la competició o això, de què va?
Bueno, avui el president ha dit, no? Competició adulterada. A veure si li cau alguna sanció o no.
A tots, però si fotran a tots sancions. Però si això és gratis, fotran una multa i... sigui, però és que jo crec que el tema és que els equips han de denunciar la federació. És que aquell que organitza la competició, aquells que tenen la responsabilitat de la competició, s'estan saltant les regles de la pròpia competició. Jo crec que això...
Per cert, saps a qui estic veient molt callat? Javier Tebas. em sorprèn bueno, que encara no hagi sortit a sucar pa.
Es frega les mans, es frega les mans. Ah, frega, després del president que tenia, n'han posat un altre que encara el superarà, ja veuràs, que portarà grans nits de glòria, doncs... el senyor Tebas està encantat de la vida.
Jo insisteixo que li he donat moltes voltes. Jo no vull creure que això és una màfia per afavorir el Madrid.
No, és que no és una màfia per afavorir. És la intimidació.
Ja ho sé.
La intimidació d'un equip de futbol que hi ha per si, quan veus... Tu veus la llotja i t'intimida, eh? O sigui, hi ha la llotja més gran d'Espanya, hi caben 400 persones, i segurament hi ha els 100 tios més rics de l'estat espanyol estan allà asseguts posant el cul a la cadira. Això ja és intimidatori, però amb això no hi pots fer res. Però sí que pots fer quan tens un canal de televisió que és propietat del club. Això no és el Club Super 3. Això és un club que és propietat del club, que pressiona sobre els àrbitres. Escolta, no, hi ha una relació causa-efecte amb el que està passant. I és cada setmana estan fent el marcatge de l'àrbitre. Sí. Que arbitre, tu t'imagines que això ho hagués fet el canal del Barça? Què passaria?
No, bueno,
què passaria?
Que haurien per tot arreu.
Bueno, pues ja està.
Amb això estem d'acord. Jo crec que el comitè tècnic d'àrbitres s'hauria de plantar i dir i no es pot fer això perquè esteu atacant els
àrbitres. No, perquè estan pressionant i estan intimidant.
Però a on vaig és que jo no vull... O sigui, això ha d'influir segur que ha d'influir d'alguna manera.
Una, dos.
Gol del Celta, sí, mira, sí. Una, dos. Queden 4 minuts, eh? Encara tindrem pròrroga, ja veuràs tu. Una, dos, estem ja en l'afegit. El que vull dir és que evidentment que això ha d'influir i que el Madrid té un poder brutal, mediàtic, social, no dic que no, però que jo vull creure que els àrbitres no ho fan expressament això, perquè és que si no agafaria i deixaria de mirar la Lliga, me n'aniria a casa meva, perquè això seria una màfia i una trampa. El que jo crec que és el problema d'arrel és que no estan ben formats, que aquesta, com dèieu ara, aquesta tecnologia ben aplicada podria ajudar moltíssim a que no hi hagués injustícia al món del futbol. I el gran problema del VAR és que és una xapussa ara mateix, amb gent incompetent que no sap fer-la servir i que en uns partits decideixen unes coses que casualment afavoreixen el Madrid i en d'altres partits no decideixen les mateixes accions. I això és el que no és lògic, perquè no hi ha un criteri uniforme. A mi m'agradaria saber i parlar amb Hernández per saber per què no va veure mà, per què no li va posar la imatge frontal en què es veu que sembla que la toqui amb la mà i faci una zamorana, per què no va xiular falta de Rüdiger, tot això estaria bé.
Per què no l'avisa del cop de colze a la cara del jugador de l'Almeria, de Vinícius? Sí, per què no ho fa?
Clar, doncs això.
Estan veient, hi ha un exèrcit allà veient el partit, i ningú avisa de que hi ha hagut un cop de colze a la cara. O sigui, això se li pot passar, segons en quin punt del camp estigui, se li pot passar a l'àrbitre principal, però el VAR no. I això sí que és una d'aquelles coses que és... Bueno, és mala fe, perquè tu ho veus, i allà no hi ha dos ulls, n'hi ha 8, ja, hi ha 4 persones.
Estaria bé que sortís Luis Medina Cantalejo, Hernández o algú i diguessin, oye, no sé, ante tanta polèmica, mira, jo vi esto y esto, o esto y lo otro, m'he equivocado, no sé, però que ens expliquessin alguna cosa, perquè és que si no l'ombra de la sospita es va fer més gran encara, perquè casualment sempre s'afavoreix o sempre van en la mateixa direcció aquestes decisions.
Saps què passa? Això que aquí n'estem parlant molt, a Madrid i els seus altaveus mediàtics és irrellevant. O sigui, la premsa de Madrid no parla d'això. La premsa esportiva de Madrid no parla, però la general tampoc. I a Telecinco i Antena 3 i tal, aquest és un tema que no hi dediquen,
si Madrid,
que no hi
dediquen res. Madrid Televisió ha fet avui los 17 errores arbitrales de Hernández Maeso en el Madrid-Almeria. O sigui, s'han mirat el partit un altre cop i han fet una peça amb 17 errades de l'àrbitre de camp en contra del Real Madrid, sí, per demostrar que es va equivocar en contra del Madrid.
I ahir deien que 600 partits de Xavi estan sobre sospita.
Clar, i ahir van dir...
Tenen resposta, sempre guanyen. Sempre guanya.
Per Negreira ho deien, que Xavi diga lo que quiera, pero sus 600 partidos en la Liga con el Barça están bajo sospecha aún, por los años de Negreira. Es que es increíble.
Tenen resposta per tot.
Sí, sí.
Qué buen toque tenía Negreira, el centro del campo.
Sí.
Madre mía.
Hola, Saperas.
Bueno, ¿qué tal, París? Buenas noches.
Toque tenía, sí, sí. Ya te lo digo yo, que toque tenía.
Hola, Sape. Bé, a veure, per completar aquesta part polèmico-arbitral de les últimes hores. Avui ha hagut junta directiva del Barça? Se n'ha parlat?
Sí, se n'ha parlat d'aquesta polèmica de l'arbitratge. Avui a la Junta s'ha fet palès aquest malestar del club per tot el que va passar diumenge. Ho va expressar ahir el president a la gala de Mundo Deportivo. Ho va comentar Joan Laporta amb el president de la Federació i avui ha estat tema de debat a la Junta. Com ja ha explicat el Damià, el Barça espera que el comitè tècnic d'àrbitres prengui mesures per evitar que es repeteixi un episodi com el que van viure el Santiago Bernabéu.
No, jo tinc la sensació que això no pot quedar així i allà està, aquí dia passa any empeny. Vull dir, aquí alguna cosa s'haurà de fer amb el comitè tècnic d'àrbitres. no? No sé, el Medina Cantalejo en algun moment haurà de pronunciar-se en tota aquesta polèmica.
Sí, però pensa que hi ha entrada Hernández Hernández del temps arbitrant aquest dijous. Vull dir que...
Això és increïble, increïble.
Que també aquest home ara, jo crec que està, des d'un punt de vista humà, aquest home no està habilitat per poder ara assumir una pressió d'un Atlético de Madrid... Vaja,
Sevilla, sí.
Sevilla, vull dir, és que no pot, vull dir, amb la pressió que segur que des d'un punt de vista m'ha hagut d'aguantar aquesta setmana per totes les cagades que ha fet aquest diumenge, en fi, no sé,
té cap mena de lògica.
Vull dir, vaja.
No té cap mena de lògica, no. Bé, s'ha tractat aquest tema i, a més, més enllà de l'arbitratge, s'ha parlat també de la situació creada amb Líbero.
Sí, recordem que Alfons no va complir amb el compromís de portar 40 milions a final d'any. El Barça està buscant alternatives per cobrir aquest forat. Avui s'ha comentat quina és la situació i que el club negocia amb altres fons que puguin aportar aquesta quantitat, sense descartar la possibilitat que aquests milions puguin arribar per altres vies, com puguin ser nous acords comercials. A tot això es continua treballant per retallar despeses i poder quadrar els números pressupostats.
Aquests dos temes s'han posat sobre la taula de la Junta Directiva del Barça. I n'hi ha un altre, que és el de la samarreta. Ara en parlarem, aquí el tu diràs.
RAC 1.
Comença aquest any nou al 100% d'energia a Basic Fit, a casa o al gimnàs de la cantonada. Apunta-t'hi ara, gaudeix de 6 setmanes extra i emporta't una motxilla, torna't a sentir bé i converteix el fitness en una activitat essencial. Consulta les condicions a basic-fit.es. Basic Fit.
Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho. edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Aquest mes de gener a la xarxa Fort de Catalunya estem de rebaixes. Aprofita l'oportunitat i emporta't ara el nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Sí, sí, ho has sentit bé. El nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Només del 15 al 31 de gener. La nova mobilitat és cosa de Ford.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El punt com notícies de RAC1.
A RAC1 tu diràs, amb Aleix Pariser.
Dos quarts de 12. Aquí seguim al Tudirà. S'ha acabat ja el partit de Balaïdos, Ballera.
Sí, i la Reial Societat és la primera classificada per les semifinals de la Copa. Ha guanyat 1-2 al final a Balaïdos. Decepció, vèiem a l'estadi del Celta, perquè hi tenien dipositades moltes esperances en aquesta Copa, a més en l'any del centenari. La Reial Societat els ha eliminat, ha marcat De La Torre el temps afegit. No han arribat a tenir cap ocasió de gol per fer el segon, alguna arribada, i ja amb el xiulet final, doncs s'ha acabat confirmant aquesta victòria de la Reial Societat, 1-2, la Reial a semis.
Déu-n'hi-do la temporada, eh? Primers de grup a la Champions, els ha tocat el PSG a 8 anys, aquí han tingut mala sort, però semis de Copa a la Lliga allà a Europa, no? Lluitant
i li donant guerra, eh? El PSG, t'ho dic jo.
Sí, eh?
Jo crec que sí.
Això és d'aquí 3 setmanes,
sí,
eh?
Sí, sí, sí. No, home, és un equip d'aquells que fa goig de veure, com el Girona. Vull dir que és d'aquells que... Vaja, ha fet una Champions fins ara, que ha estat espectacular.
Ha tingut una petita baixada ara a la Lliga, sí, no? Que està 6, però està jugant molt bé, l'equip de Manuel.
Sí, la Lliga està irregular, però sí que és verdad que cuando hablas con la gente de allí, incluso se ponen al 50% con el PSG, que es una cosa que desde fuera puede parecer extraña, pero que viendo los partidos te puede parecer incluso coherente, y más con el PSG de Luis Enrique esta temporada que no acaba de arrancar.
Viurem en directe, aquesta eliminatòria, com tots els vuitens de la Champions aquí a RAC1, ja a mitjans de febrer. Anem al que us dèiem abans de la publicitat. Avui a la Junta Directiva del Barça, a banda de l'arbitratge i de Líbero, s'ha parlat de la samarreta del primer equip, saps?
Sí, i malgrat no era un dels punts de l'ordre del dia, com deia, s'ha explicat quina és la situació amb Nike ara mateix. El club és públic, ha estat descontent amb la multinacional americana perquè considera que l'actual acord limita la capacitat de negoci del club, sobretot pel que fa al negoci online i als productes de marca pròpia, ja que aquestes dues coses han de passar sempre pels sedars de Nike, cosa que no passaria amb les alternatives que el Barça té sobre la taula. Per aquest motiu, i també molt important, evidentment, per l'econòmic, el Barça està decidit a canviar la marca que l'equipa. Ara mateix, els serveis jurídics del Barça estan estudiant la situació i creuen que el club podria trencar l'acord sense haver de compensar a Nike perquè legalment hi ha una escletxa que permetria fer-ho. De moment, però, els serveis jurídics, com dic, encara hi estan treballant perquè el tema, evidentment, és delicat. Si el Barça està fent això és perquè ara mateix té alternatives molt més interessants econòmicament que fins fa poc doblaven el que està pagant Nike actualment. Perquè ens entenguem, si fins ara el Barça estava cobrant 5, té ofertes per 10, tot i que la darrera proposta de Nike arribaria al 7,5. Estem parlant
a mig camí,
en
sí.
Números senzills, no reals. La situació seria aquesta. Quines són aquestes marques que estan interessades en poder vestir el Barça? Doncs tres de les que s'han interessat són Puma, Adidas i New Balance. Totes tres amb propostes econòmiques, com dic, superiors a l'actual contracte del club amb Nike. Fins i tot hi ha una darrera possibilitat que el club ha contemplat i és la de crear la seva pròpia marca. Aquesta...
No.
Aquesta és una possibilitat.
No, per favor, prou. Ja, prou, prou.
No t'agradaria.
Cadu que faci el que sap fer, eh?
És una possibilitat.
Ja trobaran, segur que trobaran un brasileño que els hi fa bé de preu. Però prou ja, prou.
Aquesta és una possibilitat, com dic, remota, perquè s'hauria d'estudiar...
Aquesta era una proposta electoral de Jordi Farré, ¿os acordáis?
Sí,
que decía que la quería dejar aquí en Catalunya.
A veure què explica-ho.
No, en tot cas és una possibilitat remota perquè s'hauria d'estudiar molt bé com produir i distribuir milions de samarretes.
Però no ens dediquem a això.
Per això mateix. Però que era una possibilitat que s'havia arribat a plantejar. L'escenari el més possible i desitjat pel club és trencar l'acord amb Nike i signar amb una altra empresa, insisteixo, amb Puma, Adidas i New Balance a l'expectativa i fins fa poc oferint més del doble del que està ingressant al Barça. Abans, però, els serveis jurídics hauran de garantir que l'acord actual es pot trencar i no es descarta demanar dins el nou acord que la marca de torn assumeixi una possible indemnització derivada d'aquesta decisió. En cas de ser així, el Barça signaria i vestiria una nova marca a partir de la propera temporada.
Què us sembla? Déu-n'hi-do.
Jo crec que no tenen temps. Vaja, em consta que no hi ha cap casa que tingui temps de fer les noves samarretes. És a dir,
són les del 125 aniversari. Són importants pel club, aquestes samarretes?
Jo, en fi, no sé. No veig clar. Però tu saps en quin moment estàs? O sigui, estàs acabant la temporada? Clar, si volem acabar, no sé, fabricant nosaltres les samarretes i... És que, de debò, no ho sé, no puc entendre, perdoneu-me.
No, home, jo desconec el funcionament del mercat de samarretes internacional.
No, però... I els que manen al Barça també, ja t'ho dic.
Home, jo sí que crec que el Barça, és a dir, si tu et garanteixes un millor contracte on tens molta més pasta, jo aquí...
Però tu firmes contractes?
Sí.
I a Nike li hem exigit tot,
Tot, d'acord.
I ha adelantat calés en un moment donat, i ho ha fet tot, I ara els tirem pel balcó. No, podem fer-ho tot, però...
Un club
desesperat per aconseguir un euro més, jo entenc que és un club que ja s'ha de ser molt seriós, perquè tu signes contractes, que poden estudiar els equips jurídics el que vulguis, però no sé, igual això de la clàusula escapatòria no sé si està tan clar.
Bueno, yo solo lo puedo entender en el contexto económico en el que está el Barça, que necesitan ingresar dinero de donde sea. Pero claro, parece una solución un poco precipitada, casi a mes de febrero.
Es que no arriba.
Yo no lo veo nada claro que puedan fabricar camisetas nuevas para la próxima temporada, cero. Y luego también me gustaría saber cuál es la indemnización de ese contrato. No creo que sea pequeña. Y yo no sé hasta qué punto Puma, New Balance o Adidas, que Adidas me extrañaría mucho, o la vinculación con el Real Madrid, me extrañaría muchísimo, estén capacitadas para asumir ese tipo de indemnizaciones. No sé, no lo veo claro.
Estarían más interesados Puma.
Sí, es evidente, sí. Cuadraría, pero claro, ¿están dispuestos a pagar una indemnización de ese calibre?
O en todo caso también serveix porque Nike te posi més diners, ¿no?
Yo creo que aquí hi ha una pressió, sobre Nike claríssima.
Bé, el que deia una mica el Roger, fent aquests números ficticis, de dir, ara tenim 5, hòstia, ens en donen 10, jo t'arribo fins a 7,5, no, apreta una mica. I aquí hi haurà la negociació, no?, la partida de pòquer, veurem si... si és real que les altres marques li volen donar el doble al Barça i si Nike es planta en 7 i mig o en 8 o pot apretar alguna mica més al Barça, no deixa de ser una qüestió econòmica. Jo crec que el Barça no vol deixar de vestir Nike, no? És una marca que l'ha acompanyat al llarg de molts anys, quan, després de capa, després de... Sí, recordeu que ja s'hi va...
I moltes vegades han adelantat diners...
Què vol la Meiva, hombre? Meiva, queremos a Meiva.
Sí, sí.
No ho sé. No ho sé, però jo crec que hi ha un punt de... Hi ha un punt de desesperació, perquè és molt difícil anar passant el rasclet. Ja ho entenc. És molt complicat perquè el Barça necessita diners, necessita molts diners. Ara, que fins i tot aquells que són, que han estat els teus patrocinadors, que han estat treballant en tu els últims anys, els retorcis al braç, anem al tanto,
Aquesta és la informació que sabem a RAC1 que sí. Que avui s'ha posat sobre la taula, com a mínim, s'ha plantejat totes aquestes qüestions i debats en aquesta junta directiva que ha fet avui la...
A Nike consta que estan molt tranquils, perquè hi ha un contracte que, en fi, no tenen la sensació que es pugui trencar d'un dia per un altre, però bueno.
No, veurem. Com dic, el que està fent el Barça és estudiar, o que els serveis jurídics estudiïn quines possibilitats hi ha que això es pugui fer, però evidentment amb un timing certament complicat per poder-ho dur a terme, i amb la consciència del que deies tu al club també, que la samarreta de la temporada vinent és particularment especial pel fet de ser el 125è aniversari, és a dir, que ja que és especial, és a dir, no l'espifiem de dir, ara per una cosa o una altra... El model ha de poder sortir.
Perdoneu, és que serà la primera samarreta del nou Spotify Camp Nou, perquè en principi el 29 de novembre del 2024 s'hi ha de poder entrar, encara que sigui el 60% de la capacitat, i s'ha de poder jugar partits, no? I començar a celebrar el 125è aniversari.
És que no arribes, de debò, és que és impossible. Si truqueu algú del sector, t'ho explicarà. És que és impossible, tècnicament és impossible.
Ho farem, m'ho apunto, això. Anem al futbol, ja? Demà hi ha un partidàs, Esteu nerviosos o no, una mica?
Jo sempre estic nerviós. Quan juguem contra aquests equips que els hi feu la història, perquè no ens la sabem. És a dir,
va estar bé, la història dels de l'Unionistes.
Sí. No, va ser preciosa la història. Però una cosa que, en fi, dona pel que dona.
Però no ets més optimista després del que va passar diumenge? El Barça va jugar una mica millor, home.
Sí, em continua preocupant que de cop i volta l'equip es desconnecta. Però... bueno, es va tornar a connectar com a mínim aquesta vegada. Sí que hi ha coses que em semblen positives, semblen positives, que jo crec que Xavi ha decidit no fer invents, jugar amb els millors, i si és un nano de 16 anys que juga al Barça B, pues hi juga, i quan el veus jugar descobreixes que fotre invents i anar a buscar gent a l'altra punta del món no té cap sentit, no s'explica, i més amb la situació que estem, no?
Avui parlem d'això, dels nanos de 16 anys. D'aquí una estona, aquí el tu diràs.
Us en recordeu, per això, que el Yamin Yamal, va fer dos partits collonuts, i el primer que vam dir és, hi ha que protegir-lo, que és la gran frase que té el Barça.
El que hem de protegir és el Barça.
Això sí, va jugar, vam protegir molt el Rafinha, vam protegir molt, però...
Ara parlem d'això. Mira, aquest de la Laia Colla a l'estudi. Hola, Laia.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. Anem a escoltar Xavi Hernández i Ernesto Valverde. Primer, a veure què han dit de l'arbitratge, perquè evidentment avui en la prèvia d'aquest partit de Copa s'ha parlat de la gran qüestió d'aquestes últimes hores.
Doncs sí, Xavi ha reiterat el que va dir diumenge, tots ho hem vist i ho hem escoltat, i ha assegurat que creu en la honestedat dels àrbitres, però això sí, ha carregat contra les pressions que reben.
I crec, però no m'agrada les pressions que tenen, no m'agrada. Ja ho vaig dir, si tornaré a dir, si em pregunteu pels àrbits, tornaré a dir el mateix. No vull dir res més del que vaig dir l'altre dia, no afegiré res més, per tant no em pregunteu pels àrbits i la polèmica, perquè no, la polèmica no està en mi, està a Madrid, està en el partit Madrid-Almeria, no en mi.
Xavi espera que tot el que ha passat sigui un estímul extra pels seus jugadors.
Bueno, que les afecte de manera positiva, no?, de ver que nos va a costar mucho ganar esta competición, y que nos salga toda la rabia, la ira, para competir mejor, nada más.
Tant de bo. Per cert, qui xiula demà, tot això, perquè estem parlant tant del VAR, qui xiula demà?
Xiularà Sánchez Martínez, àrbitre principal, i al VAR hi haurà Prieto Iglesias. I precisament d'aquesta designació n'ha parlat avui Ernesto Valverde. Li agrada?
No, en absoluto. Esta vez sí he preguntado el nombre del árbitro. No, que va. No, esto es...
otra cuestión. Mañana es un partido, el árbitro además es un árbitro que a mí me gusta mucho, sobre todo que no se arbitre fuera de casa, porque no, porque aguanta bien la presión, pero es un buen árbitro y aparte es igual cualquier árbitro que desea. Es un partido diferente y supongo que intentará hacerlo lo mejor posible, igual que nosotros.
Doncs això, Valverde no creu que tot el que està passant tingui cap afectació. Demà diu que li agrada Sánchez Martínez perquè és un àrbitre que sobretot fora de casa aguanta bé la pressió, i Valverde ha acabat dient que de fet tot això que està passant, tota aquesta polèmica, debat, és cosa de Barça i Madrid, que els altres van a part.
Si le beneficia al Madrid, parece que es contra el Barcelona. Si le beneficia al Barcelona, contra el Madrid. O sea, pero al resto no nos afecta demasiado. De hecho, yo creo que al Girona no le está afectando nada, porque va el primero, además jugando de cine. Además tengo la sensación de que es el que no se preocupa mucho por los árbitros, pero se preocupa por el juego y lo hace muy bien. Así que yo creo que esa es la clave. Preocuparte por el juego, que mañana nosotros juguemos muy bien, que seamos capaces de jugar fuerte para no dejarles jugar a ellos, y eso es de lo que nos tenemos que preocupar. El resto es ruido.
Parlant clar, Valverde, sense mullar-se molt. Què et sembla?
Bueno, tienes razón, en parte. Porque sí que es verdad que durante la época de Valverde en el Barça, a veces el juego también faltaba. No era él el que alimentaba los debates, pero sí el resto. O sea, Barça y Madrid es otra película. Pero a mí sí que me inquieta el partido de mañana. Me inquieta mucho. Ya vivió Quique Setién una eliminación allí, el propio Xavi. Hoy se ha eliminado Ghana, ¿no?, de la Copa África. Sí, no sé si va a llegar Iñaki.
Uy, mira, que tenemos novedades sobre esto, ya verás. Mira, primer el Barça. Convocatòries, ja novetats també al Barça?
Sí, tornen Cancelo i Christensen. Cancelo encara té alguna molèstia i començarà a la banqueta. En canvi, Christensen té opcions de ser titular. Continuen de baixa Ter Stegen, Marcos Alonso, Rafinha, Íñigo Martínez i Gavi. I ja ha acabat la sanció, ja l'ha complert Lamine Yamal. Per tant, demà estarà disponible. Dels joves, en repeteixen Cubarsí, Héctor Fort i Marc Guiu, a més dels porters Estralaga i Cotxen.
I a l'Atlètic Club, com dèiem, notícia perquè Iñaki Williams serà demà a Sant Mamés.
Sí, sí.
Si pot arribar a 10 minuts abans. Sí.
El matí se l'espera ja a Bilbao. No?
Va jugar ahir, no?
Ahir, avui han quedat eliminats de la Copa Àfrica amb Ghana, perquè depenien d'un altre partit, i l'Atlètic Club el que ha fet és començar a organitzar ràpidament la seva tornada. Està a Costa d'Ivori, de fet, d'aquí un quart d'hora ha de sortir el vol d'Iñaki Williams, direcció París, on està previst que arribi a les 7 del matí, després de 7 horetes de vol, i allà agafarà un vol charter del club que arribarà a Bilbao. Per tant, sobre les 10 del matí, Iñaki Williams arribarà a Bilbao. Jo, en tot cas, m'imagino que estarà a la banqueta, i allò, doncs, quan el partit estigui obert, no, que estiguin els jugadors cansats, doncs després, si ho necessita, doncs tirar de la bala Iñaki Williams. Encara no hi ha convocatòria oficial per part de l'Atlètic Club. El que ha fet Valverde, doncs, és convocar tota la plantilla i després decidirà qui queda fora. L'únic descartat per lesió és De Marcos, que està lesionat al recte femoral, i són dubtes Ruiz de Galarreta i Vesga. Nico Williams, el germà dels Williams, està ja recuperat del cop al genoll de dissabte al camp del València i demà estarà disponible. En tot cas, avui, després de saber que Ghana estava ja eliminada d'aquesta Copa Àfrica, han fet un tuit des del compte de l'Atlètic Club dient sempre a tiempo, i sortia un gol d'Iñaki Williams precisament en una eliminatòria de Copa que va servir per eliminar el Barça.
Doncs ja estan escalfant l'ambient dient que aquest senyor arriba. Ara, a mi m'estranyaria molt que aterrant demà a les 10 del matí a Bilbao pugui tenir opcions de jugar. No sé.
Bueno, una siesta i pa'lante, no?
Sí. I si no és una bala que et guardes, no? Allò de...
Sí, sí, sí. Però que arribarà destrossat.
Destrossat i en 48 hores des de l'últim partit, no? Vull dir que...
Iñaki Williams contra el Barça, Siempre juega bien, o casi siempre juega bien.
Bestia favorita.
Es un jugador que durante la temporada...
Que més li ha marcat.
Sí, sí, pero durante la temporada Laia tiene muchísimos problemas con el gol, y es llegar el Barça y mojar. O sea, es bueno, por lo menos es un arma intimidatoria.
Em fa més por el germà petit, eh?
Sí, Nico,
a mi m'agrada moltíssim.
I tant. Sí, sí.
Clar, moment, Valde moment... pot patir, sí. Veurem si juga Cancelo o no, que diu la Laia que té menys opcions, però qui juga a la dreta, si es Condé, podria patir, no?
Sí, 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 un tros de jugador.
Bona la mira, aquest futbolista.
Home, nosaltres que no tenim ningú que vagi per l'esquerra bé.
I tant.
Home, no, no.
Ja està patint.
No, em refereixo que en un moment donat es va dir que tenia que renovar i que estava esperant i que el Barça, home, és un jugador que els agrada. Jo entenc que els agradi perquè és un... O sigui, el Barça no té un jugador que jugui per l'extrem. Allà, bueno, el Valdé fa molts quilòmetres, però un jugador, un extrem per l'esquerra, amb aquesta capacitat de retallar, ostres, el Barça, si el tingués, volíem un altre equip,
Anem a sentir què han dit Xavi Valverde futbolísticament, del partit de demà, Laia.
Sí, doncs mira, Xavi diu que estan preparats, que volen continuar amb el bon joc del Benito Villamarín i diu que una de les claus serà la circulació ràpida de la pilota per superar la pressió dels bascos.
Mañana tendremos menos tiempo para pensar, ellos son muy agresivos, saltan a la presión, sobre todo los primeros minutos, lo hacen muy bien, porque Ernesto es un grandísimo entrenador, que nosotros dentro del club valoramos una pasada, porque creo que es de los mejores entrenadores que hay en el panorama español, y lo hacen muy bien, con la intensidad, con la agresividad, con su público, San Mamés ruge mucho, tenemos una guerra futbolística mañana, así.
El Barça ha caigut eliminat en les dues últimes eliminatòries que ha jugat contra l'Atlètic Club, la temporada 19-20 i la temporada 21-22, ja amb Xavi a la banqueta. Les dues eliminatòries s'han jugat a Sant Mamés i aquesta última, de fet, es va decidir a la pròrroga. Les sensacions que té Xavi són bones, això sí, després de la victòria diumenge contra el Betis.
El clic seria doncs, guanyar demà, guanyar la semifinal i guanyar un títol. Aquest seria el clic i, sobretot, fer bon joc. L'altre dia ens vam retrobar, jo crec que vam estar molt bé, demà serà diferent. Demà difícilment tindrem tanta possessió de pilota. Ells apreten i apreten, línia defensiva alta. Ells també volen tenir pilota, joc directe, segones pilotes, centros. Demà és un escenari totalment diferent al Villamarín, però sí, és moment de competir i de poder estar a semifinals lluitant per un títol.
Partidàs, demà a Sant Mamés, en directe, des de 9:45 de la nit, amb Joan Maria Pou i tota la gent del Barça a jugar a RAC1. Ens hi posarem abans, evidentment, ja pendents del Mallorca-Girona. Ara en farem la prèvia d'aquest Mallorca-Girona. Possible 11? El Departament d'Alineacions de RAC1, per què aposta? A veure.
Iñaki Peña a la porteria, defensa, Araujo, Koundé, Christensen, Balde, Frenkie de Jong, Gundogan i Pedri al mig del camp, i al davant, Ferran, Lewandowski i Joao Félix.
Joao Félix aposteu demà.
No lo veo claro, Mira, a mí Joao Félix como revulsivo no me parece mal. Jugador, porque es un jugador de momentos, episódico. Pero mantener una presión constante en un campo como San Mamés, y sobre todo lo que no veo nada claro es si Araujo vuelve otra vez al lateral derecho.
Bueno, la posició s'aniran intercanviant o ja es decidiran com es posen.
Eso espero que no vuelva.
Però la defensa sí que serà que sí. No hi ha més.
Però espero que Koundé esté en el lateral derecho y que tenga que ser Araujo el que juegue de central. Yo creo que ese experimento debería ya borrarse de la faz de la tierra. Por favor, ya está.
¿Qué pasa que ya Nico Williams parlo?
Bueno, pero es igual. O sea, al final tú tienes que situar a los mejores futbolistas en cada una de sus posiciones. Y Araujo, como lateral derecho, no funciona. Y Koundé, como central, no está funcionando en el Barça. Por mucho que nos podamos hacer películas, pero Koundé no está funcionando como central en el Barça. Ni esta temporada, y tampoco la pasada, que eso tampoco se dice demasiado. Y luego yo creo que con el tema Lewandowski habría que tener también un debate quizás serio. ¿Por qué tiene que ser titular por decreto siempre?
Ja, perquè no hi ha ningú més, ara mateix.
Bueno, o no, o sí.
Perquè Vitu Goque, de moment, no està...
Bueno, ¿y por qué no pones a Ferran Torres de delantero centro?
Mira, això és un debat interessant. ¿Por qué? Posa Lamin, ¿por qué? Ferran i Joao.
Lamin, Ferran i Joao. Ferran és un...
Estan a estat de gràcia, ara.
Bueno, sí, aprovecha però, los momentos.
A mi, jo crec que tècnicament és molt bo. El que passa és que no és el delanter centre, clar. Juga més endarrerit, no? Va, quan ell fa mal realment, és venint una mica de darrere, no?
Però ja ni siquiera repararien el tema de les posicions. Repararien un tema de estado de forma. Lewandowski no està per a ser titular ara mismo en el Barça. No està per a ser titular.
I depèn també del partit que tu plantegis, no? És a dir, si tu planteges un partit en el qual el Barça pugui tancar l'Atlètic Club a la seva àrea, però sí que et diria Lewandowski, potser és més el teu home. Però veurem demà, jo crec que el Barça tirarà més de contres on probablement et funcionaria millor Ferran Torres anant a l'espai que no pas amb Lewandowski.
Ara que parlem
d'un partit duríssim.
Sí, home, demà. I tenim un problema.
O sigui, el porter del Barça li costa anar per dalt, li costa treure el puny, sí. Li costa sortir de l'àrea, i aquest és un partit que tindrà, o sigui, li plouran les pilotes, i aquests tios van molt bé de cap, O sigui que caldrà fer pocs corners, caldrà, diguem, fer poques faltes laterals, perquè aquí ens poden fer molt mal.
Vols alguna bona notícia sobre la porteria del Barça?
Sí, que hi ha...
11 i 52 minuts. Saperes, ja, no? Què podem explicar de l'estat de salut i de la lesió de Ter Stegen, que ahir va aparèixer a la gala de Mundo Deportivo i ja va dir que tenia bones sensacions i que estava fent treball de camp, eh?
Sí, ahir el vam poder escoltar parlant de quin moment es troba, va dir que tenia aquestes bones sensacions, com deies, i que ja havia començat una mica el treball específic, eh? Avui el que hem pogut saber és que està fent treball de porteria sense molta intensitat encara i mirant d'evitar les caigudes. La intenció és pujar el nivell la propera setmana per veure com respon i que pugui arribar al 100% físicament la setmana anterior, la setmana prèvia a la Champions. Per tant, la setmana prèvia a jugar l'anada dels vuitens de final contra el Nàpols. És a dir, que el club es treballa al màxim nivell perquè Ter Stegen arribi en el seu millor moment als partits grans o un dels primers partits grans de la temporada, com seran aquests vuitens de final de la Champions. Per tant, ara aquest treball de porteria, setmana vinent, apujarà una mica el nivell i a partir d'aquí a veure si les sensacions permeten que estigui llesta aquesta setmana prèvia al retorn de la Champions.
Recordo que és el 21 de febrer, el Nàpols-Barça, l'anada de vuitens, i que abans hi ha un Celta-Barça a Balaïdos, tres dies abans. I abans hi ha un Barça-Granada a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, que ja seria l'11 de febrer és el Barça-Granada, el 18 de febrer és el Celta-Barça, potser per aquí podria reaparèixer a la porteria i agafar sensacions i minuts. Seria una magnífica notícia, per l'eliminatòria.
I tant, i tant. No perquè aquí penya estigui naufragant, però perquè...
No, jo crec que et dona molta seguretat sota els pals, molta. Jo crec que és un porter que encara hauria d'estar en formació. I hi ha coses que cal corregir. A mi m'agrada molt com juga amb el peu i m'agrada molt, diguem, com un porter que sota els pals doncs et dona seguretat. Ara és veritat que li costa sortir, perquè hi ha pilotes que dius, ara sortirà, i no surt mai. O sigui, aquestes pilotes que moltes vegades Ter Stegen corre, pam, i abans que t'arribi el defensa, ell prefereix que li arribi la pilota al delanter i esperar-lo darrere.
I que ha tingut un parell de malentesos amb Araujo, per exemple, que han costat dos gols de pilotes aquelles dividides de cas de crida meva o teva que se les ha menjat.
Bueno, sí. Sobretot si tu adelantes la línia defensiva, que és el que passa en el clàssico, el portero tiene que salir.
Aquí va cometre un error, ell de tàctic, diguem, de lectura de joc, no? De lectura de partit.
És muy ágil bajo palos, però sí que és verdad, coincido con vosotros, no sale del área a buscar. Cuando tienes la defensa adelantada, el portero tiene que ser muy vivo y salir. También ser un jugador de campo más.
Ha salvat el Barça en alguna ocasió, vull dir, destaquem-li el mèrit, però
fíjate que jo el que intento dir és que jo penso que és un excel·lent porter. I a més té futur per endavant, perquè hi ha un decalatge d'anys que pràcticament hi ha una dècada entre l'actual porter del Barça i Ter Stegen, no? Però em sembla que Iñaki Peña, hi ha dos o tres cosetes que hauria de corregir, vull dir, hi ha un entrenador de porters.
24 anys té.
Escolta, quan surt amb el puny, hòstia, fota-li. I quan surt amb el puny la pilota cau tubeta allò a 3 metres. No. Bueno, contra el Betis ens va passar. Mhm. Hi ha un gol que fa una sortida...
Però aquí no s'entén amb Araujo, també.
Sí.
Bueno, però quan surts, fota-li. Si et carregues l'Araujo, carrega-te'l, no?
No el fotem,
que no és el Barça. Si l'has de fotre per terra, el fots per terra.
Bones notícies per això que ens explica el Roger Saperes. La idea és que comenci a fer més càrrega de treball Ter Stegen en els pròxims dies i que abans de la Champions, que és el 21 de febrer, ja pugui estar a ple rendiment. 4 minuts i la mitjanit. Hem de fer una petita pausa, un minut i mig, i ara de seguida seguirem parlant un moment de Joao Félix, perquè Jorge Méndez... El superagent Jorge Méndez ha parlat avui de Joao Félix i del seu futur al Barça i també escoltarem Ernesto Valverde per rematar aquesta prèvia de l'Atlètic Club Barça de demà.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Carla, el viatge a Tòquio no hi va el director. T'interessa? 10 dies, reunions, sopars, karaoke, un spa... A la vida, l'important és saber aprofitar les oportunitats.
Hi ha cotxes que només passen una vegada, com el Citroën C3 des de 13.900 euros amb entrega immediata només aquesta vegada i només aquest mes. Citroën. Condicions a citroen.es.
El 4 de febrer, Barcelona obre el Mundial de Trial Indoor 2024. Arrenca la cursa pel títol amb Toni Bou, Adam Raga, Busto i Marcelí al Palau Sant Jordi. I torna l'únic duel indoor Bristow-Avellana amb el Women's Trophy. El 4 de febrer, viu l'Universae Trial Indoor de Barcelona. Un gran espectacle per a tota la família. Entrades a rpmticket.com. RAC1, emissora oficial de l'Universae Trial Indoor de Barcelona.
A
Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Diuen que tots ens mereixem una oportunitat. I aquesta volarà. Arriben els HRB Days a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya. Del 15 al 28 de gener, aprofita unes condicions excepcionals amb entrega immediata a la gamma HRB Full Hybrid. Unitats limitades. No les deixis escapar. Només a la xarxa de concessionaris oficials Honda de Catalunya.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Aquí seguim amb Joan Lluís García, Paco Cabezas, Màrius Carol i també amb els Saperes i la Laia Coll repassant aquesta prèvia de l'Atlètic Club de Bilbao Barça demà a quarts de 10 de la nit. Ara que dèiem que potser Joao Félix demà és titular, l'altre dia va fer un molt bon gol, va salvar el Barça amb aquell golàs d'empenya al camp del Betis, potser podria tenir demà l'oportunitat de ser titular. Avui, Jorge Méndez, en una entrevista, o a les últimes hores, millor dit, en una entrevista a un diari portuguès, ha dit que el Barça vol quedar-se en propietat, com ja fa temps que us expliquem a RAC1, tant Cancelo com Joao Félix.
I és per ficar en definitiu, així com João Cancelo?
Com Barcelona situació... quer ficar com en definitiu.
I com João Cancelo també?
També.
Definitivo con Joao Cancelo també.
No és l'anunci de Micro Machines, encara que ho sembli, eh?
Sí, no?
Parla molt ràpid.
Accelerat, eh? Parlaven a 300 per hora, eh?
Bé. La Marta ja ens va explicar fa mesos, des de l'estiu, que hi ha un pacte per pagar una quantitat, poder-los tenir fixes aquí i fitxar-los. Clar, jo no sé si això és molt arriscat o no.
¿Quién lo decide esto? ¿Méndez? ¿Lo decide la directiva del Barça? ¿Lo decide el entrenador? ¿Lo decide el director deportivo? ¿Quién lo decide? Esa es mi gran duda.
Xavi segur que no, perquè Xavi a mitjans d'estiu no era el perfil de jugador
a
que volia.
A mes de enero ya has decidido que estos dos jugadores han rendido lo suficiente como para continuar el Barça. No, a mes de enero...
Has d'esperar al màxim.
Como mínimo.
Sobretot amb el cas de
Joao Félix.
La sensació és que les sessions es fan amb aquest pacte no oficial de fitxar-los a final de temporada. Jo la sensació que tinc.
Sí, però la Llei de Madrid... No.